Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No ho sé. Deu ser una xifra que deveu...
Vaja, un moment, que estem parlant de diners aquí. Benvinguts al Barça Reservat, episodi 28. Com es nota que ja no som en vacances, ja s'han acabat les vacances, i torna a estar ple el Barça Reservat, perquè l'últim episodi, doncs, érem tres, però vam estar molt bé.
Molt bé.
Però avui ja tenim aquí el Ramon Salmurri i el Javi Miguel, també, al Reservat. A més, veig... No em posis aquesta cara, Salmo. Ja... Sí, veig amb ganes d'explicar coses del Clafi, del PSG...
Tinc de cap.
La porta, tinc de cap, tinc de cap, sí. Jaime sí, Miguel sí. També té coses, aquelles que m'agraden, curioses, sobre Xavi, amables... A mi m'agrada.
Pedri.
De Pedri, també, de Pedri. Ara en parlarem. Però abans, a més, en l'últim episodi us vam dir que... Us vam preguntar i vam dir que explicaríem quan costarà tenir una llotja al nou Camp Nou. Doncs ara ho explicarem. Abans, però, hi ha una cosa que s'ha confirmat, que vam explicar en l'últim episodi.
Sí, senyora.
Que vam parlar d'un càrrec nou que tindria Xavi. Vam dir que el farien ambaixador de la Fundació del Barça. Doncs això ja ha passat, ja està confirmat. I Xavi ja té aquest nou càrrec, ja és el nou ambaixador de la Fundació del Barça. I a més s'ha fet en un acte... L'han fet a la Ciutat Esportiva, a la sala de premsa, un acte privat. M'ha sorprès, jo pensava que convocarien...
Poca llum, no?
Els mitjans, poca llum, perquè, clar, no és un lloc preparat per...
Vull dir que semblava que l'acte havia de ser com més...
Vaja, és que l'acte ha estat molt bonic i ara l'explicarem. Sí. Més que pompós...
Semblava improvisat, dieu, una mica, no?
Bé.
No? Perquè tal com esteu explicant...
No ho ha estat perquè han tingut cosetes preparades, evidentment.
No, no. Improvisat sí no ho era perquè
hi una ratlla la setmana passada...
Però el dia. No, a lo millor...
No, sí, potser per qüestió... No
jo
ho sé.
Que, jo crec que estava bastant previst que fos avui.
El que passa a mi és sorprès perquè és un acte bonic. Dic, mira que ens convoquen en coses. I aquest que era bonic, doncs, crec que hauríem pogut convocar els mitjans. Però vaja, ho han fet així. Un acte, hi ha anat el president Joan Laporta, ha anat la directora de la Fundació, la Marta Segú, i també hi havia directius i treballadors del Barça. I ha durat uns 45 minuts i han projectat un vídeo de Xavi, però sobretot de Xavi, tant jugador com entrenador, molt relacionat tot amb imatges de tot el que és un vessant solidari d'ell, perquè de fet com a jugador era un dels jugadors que sempre estava disposat a visitar hospitals, aquestes visites que fan als hospitals, doncs era dels primers, el vam veure fa poc amb aquest seguidor del Barça, amb el Bruno, que anava amb cadira de rodes i que va ser molt càlid. Vull dir, aquest vídeo s'ha doncs, projectat i després hi ha hagut el discurs del president, on tampoc us sorprendrà que expliquem que hi ha hagut un moment que s'ha emocionat.
Va, a la porta.
S'ha emocionat, ha hagut d'aturar, no podia continuar durant uns segons, i sobretot ha estat un moment en què jo a la porta li ha dit una frase a Xavi per posar en valor el fet que hagi tornat al Barça, perquè li ha dit, vas marxar tancant un dels millors Barças de la història i has tornat agafant un dels pitjors Barça de la història, sobretot també pel moment del club. I llavors en aquell moment també s'ha emocionat i han volgut posar en valor doncs, la valentia de Xavi en aquest moment de voler tornar al club en aquest moment tan complicat i d'agafar l'equip i de ser l'entrenador. Tot plegat una mica allò que comentàvem l'últim episodi, no? En aquest context sembla de...
El primer mandat no era tan ploraner, no? En el primer mandat de la porta jo no el vaig...
No
era tan... Ha sigut,
no s'emocionava tant, però això passa.
Per l'edat, Déu, té molt...
Jo dic una cosa...
Aquí hi ha el Salmurri i la Laia que l'han seguit a molts actes
sí, i... Sí, sempre s'emociona.
I no és sorprenent que s'emocioni.
No, et sorprèn si no s'emociona en un acte d'aquest joc.
Això que és per l'edat, que està tan...
Però això passa,
a flor de pell i tot.
Però bé, això està bé, no?
Sí, però com a la primera mandat que va tenir... mai se li veia tan sentimental i era bastant... Era molt visceral, però mai tenia
ara
aquesta...
Ara també és visceral, recordem, que anava pes volant, però també s'emociona molt. Jo et dic que quan et fas gran passa, això.
I sempre ha estat molt emotiu, no?
La visceralitat
té també... O sigui, la manera de canalitzar les emocions de la porta sempre ha estat molt de portes enfora.
Sí. Doncs bé, aquest és el Xavi més solidari, ha rebut la seva armilla d'ambaixador de la Fundació del Barça, perfecte, evidentment. Qui millor que ell per representar els valors del Barça.
Molt bé, doncs escolta'm, deixem fer el minut de periodisme, no, mig minut de periodisme per periodistes.
Ah, sí,
no, per felicitar-te, Laia, perquè aquesta notícia la vas donar aquí al Barça Reservat i posar-lo en valor, perquè moltes vegades aquí es diuen coses i potser la gent no acaba de saber on ho sent i ho publica i a vegades se n'oblida fins i tot de dir, oi, això ho han dit al Barça Reservat, eh? I per tant, que quedi clar que això ho vas dir al Barça Reservat, com d'altres coses que es diuen i que després apareixen publicades i es perd una mica el rastre, no?
Periodisme per periodisme.
Com la demanda de Xavi a Manuel Javois.
Sí, també. Sí, sí, també es va dir aquí i després semblava que ho havien descobert d'altres. Però no passa res.
No passa res, home.
Sembla que digui això i que hi afegim un puntet de ràbia. Però és que m'agrada que reivindiquem quan fem la feina ben feta,
doncs
no?
Doncs està reivindicat.
I el Barça reservat, com tu saps, és...
The place to be. Javi Miguel, per això, ha tornat aquí al The Place to Be. Ara que parlàvem de Xavi, jo vull que m'expliquis aquesta curiositat, perquè Xavi és tot aquest vessant solidari, ja n'hem parlat, però també té un altre vessant, que és de gourmet. Li agrada molt anar a restaurants, sempre que pot. Llavors, hi ha uns restaurants preferits, sí, de Xavi.
A veure, hi ha un que tothom sap, perquè, sí, de fet, els jugadors també van. De fet, a la plantilla, moltes vegades, amb el Xavi com a entrenador, han anat, i quan Xavi era capità, també anaven, perquè, clar, al ser capità tenia més poder per poder dir, anem tots, és al Can Ferran.
Home, Can Ferran.
Heu anat alguna vegada?
Sí.
A Sant Quirze de Vallès hi ha una masia superxula que porta l'Albert Boix, que l'Albert és íntim, és el cercle més proper de Xavi. Uh-huh. Aquest és el restaurant de referència. ¿Vale?
Grans canelons, eh?
Sí.
Entre altres coses.
Sí, sí. Els canelons estan molt, molt, molt assenyats allà.
Dius, tothom ho sap, no tothom ho sap, perquè hi ha hagut gent del intern que deies, Bernat, que a Can Ferran han criticat Pacha Hernández.
Ah, no tothom sap que
és... Llavors no tenen controlat que és territori...
Pues és territori Xavi.
Absolutament.
És territori Xavi.
Però gent de l'entorn ha criticat Xavi.
Un moment, intern, recordem que és l'entorn intern, és a dir...
Gent de dins del club.
Gent de l'entorn...
Ha criticat Xavi a Can Ferran.
Davant del seu propietari, de l'Albert.
O que li pot arribar.
No crec que arrisqui tant, eh?
Home, però li pot arribar molt fàcil allà.
Això sí.
Sí, perquè els cambrers també tots són amics, eh?
Donem per fet que l'entorn regi de Xavi és normal, no? Això no ens ha sorprès. D'acord? Seguim en un altre restaurant.
No, llavors, evidentment, a Catalunya també té diversos que li agraden. Però, últimament, des que van a Qatar, ha ampliat una mica el seu espectre, ¿vale? I allà, a Qatar, va conèixer a un xef andalús que es diu Dani García. No sé si el coneixeu.
Sí.
Bueno, és un...
L'he sentit a parlar, sí, sí.
Sabem qui és.
Vale. Doncs aquest xef, els seus grans restaurants, o els seus mítics restaurants, els té a Marbella. I dius, home, doncs hi ha una bona distància. Doncs sí, és veritat, hi ha una bona distància, però el Xavi... Quan hi ha 4 o 5 dies de festa, o 3 dies... O...
Home, diem 2 dies també ho pots fer. D'aquí.
Sí, però 2 dies potser ja és una mica apurar una mica. També ho pots fer, no? Però, clar, per exemple, quan hi ha l'aturada de selecció, coses així una mica més... que et permet donar una mica més de marge, doncs va a Marbella, viatja a Marbella per anar a un restaurant, sobretot, té diversos, però a ell que li agrada molt és un que es diu Lobito de Mar,
sí,
que té a Marbella el Dani García. I el Dani García...
Però, i que, quina cuina fa? Fusió normal...
És fusió mediterrània.
Fusió.
No, és mediterrània, bàsicament. Però, bueno, és que té diversos tipus de restaurant. Però aquest, en concret, l'Lobito de Mar, és de tapas, però en plan super sofisticades, però molt de peix. Molt de peix, molt plantat.
Molt bé, molt bé.
Què té casa a Marbella, Xavi?
Doncs no ho sé si té casa a Marbella. No ho sé, però sí que va molt sovint. Mm. Va molt sovint, quasi com si fos Agaró. És el seu Agaró de...
És on passa l'estiu.
Sí,
no?
És el seu Agaró.
Al passeig de Sant Antoni de Calonge, entre Torre Valentina i Sant Antoni de Calonge, hi ha un altre restaurant allà, xiringuito, però que és restaurant, que també hi va Xavi, de tant en tant, perquè bé, jo hi he anat i el xef i això m'ha dit, d'aquí a Xavi a vegades ve.
I l'anècdota del Dani García, que això ho he estat mirant i m'ha sorprès molt, és que ell... el 2018 va guanyar en un restaurant que estava a Marbella, que es deia Dani García Restaurant, o sigui, perquè no hi hagués dubte de qui era, va guanyar la tercera estrella Michelin, i dius, home, doncs una cosa espectacular, doncs 2 setmanes després va anunciar que tancava, i dius, home, et dona el premi més important que et pot donar-li a un restaurant i decideixes que 2 setmanes després tanques.
I per què tanca?
Xavi va guanyar el triplet com a capità,
no?
Del Barça, i se'n va anar.
Sí, o sigui, tenen camins paral·lels. L'argument que va donar ell és que volia expandir el seu projecte arreu del món i que considerava que si es centrava tant en un restaurant perquè tenia 3 estrelles Michelin i exigia tant temps centrar-se, perdria aquest projecte. I aleshores va decidir que hi ha una vegada que havia assolit el seu objectiu...
Va renunciar a la tercera estrella, però tot i així d'un restaurant que a Xavi li agrada molt, a Marbella.
Escolta'm, qui té casa a Marbella és Holland.
Sí.
Holland té casa a Marbella, no? Mm-hmm. Doncs... Ja està, Dani García, sí, que comenci
a treballar-se una mica, no?
Una mica.
Bé, Xavi ja se'l va intentar treballar també, sí. Vull dir que ja va fer la feina a un altre lloc aquí a Marbella, però... Després m'expliques lo de Pedri.
Vale.
La coseta de, uh-huh, de Pedri. I després us dic també els preus de la llotja abans, però el Salmo té moltes ganes de parlar de... del PSG i del Calafi.
Sí, home, perquè aquesta eliminatòria Barça-PSG té molta tensió i molta rivalitat esportiva, però també institucional. He sabut que els dos clubs fa temps que estan enfrontats. Mm. I, a més, els dos presidents també ho viuen d'aquesta manera. Hi ha molta tensió entre Joan Laporta i Nasser Al-Khelaifi, fins al punt que hi ha veus dins del club que et diuen el dinar de directives del partit d'anada o del de tornada serà distret i divertit. I tot això d'on ve? Doncs no podem oblidar que Joan Laporta guanya les eleccions el 8 de març i el dia 10 de març el Barça juga partit a París contra el Paris Saint-Germain. I és el primer viatge de Joan Laporta. No és com a president, perquè no era president, era president electe, però encara no havia agafat el càrrec. I Joan Laporta viatja a París. El PSG havia guanyat a l'anada 1-4 i ja en aquell partit d'anada amb pandèmia, Nasser Al-Khelaifi havia tingut una actitud a la llotja del Camp Nou desproporcionada.
Em sembla que hi havia els candidats a les eleccions aquell dia.
Exactament, exactament. Hi havia Carles Tusquets com a màxim representant del club. Nasser Al-Khelaifi, al Barça li van assenyalar un penal, va començar a cridar embogit, cridant-li a Seferin, cridant-li a Giorgio Marchetti, i va acabar abandonant la llotja. Això el partit d'anada. A la tornada, Joan Laporta va com a president escollit i és rebut per Nasser Al-Khelaifi.
No hi ha dinar de directives perquè estàvem en plena pandèmia.
Exactament.
I jo recordo, perquè vaig ser en aquell partit, que és que a París estaven 8, tots, no?, els restaurants tancats.
I el Parc dels Princes 8. I el Camp Nou el dia que es van fer Al-Khelaifi també.
Vull dir que no hi va haver dinar de directives, es van trobar directament van a l'estadi, no?
I quan es van trobar, la cosa no va anar gens bé. Però gens bé vol dir... gens bé. I sobretot hi ha molts temes, moltes maneres d'explicar aquesta mala relació, però hi ha un tema capdalt, que és la relació amb Qatar. Nasser Al-Khelaifi està molt enfadat amb el Barça per com el Barça, primer amb Bartomeu i després també amb Laporta, ha tractat històricament Qatar. Aquest és el punt de partida. Dos mesos després d'aquesta primera trobada que no va bé, hi ha tot el tema de la Superliga, on Laporta és el gran defensor i Nasser Al-Khelaifi passa a ser el gran aliat de la UEFA com a president de la ECA, i fixeu-vos que Laporta sempre que ha parlat de la Superliga ha tret el tema del concepte de els clubs d'estat. Els clubs d'estat va, sobretot, pel Paris Saint-Germain, i tenen aquesta guerra interna. Que fa uns dies s'ha intentat rebaixar la tensió. Hi ha hagut un missatge de WhatsApp d'un dels dos cap a l'altre, felicitant-lo per una qüestió, però no s'ha contestat. Hi ha el doble xec blau.
Hi ha algú que ha intentat aproximar, fer una aproximació,
no,
i no hi ha hagut resposta. No.
Un dels dos.
I per què la felicitat?
La felicitava, ara.
Si no, ja se sap qui és, no?
Clar.
No vulguis desvetllar.
Ara et diria que no sé qui m'imagino més fent el primer pas. Jo et diria que m'imagino més, tot i ser com és Joan Laporta, m'imagino més sent Joan Laporta fent el primer pas que no el Al-Khelaifi, però vaja.
I tot això obviant que si Neymar, que si Verratti en el seu dia, que si Messi o que si Dembélé.
Que si Dembélé.
És l'últim capítol, que tu vas viure allà
capítol,
i saps
allò,
com va cobrar.
Dembélé és un altre capítol que Xavi em sorprèn com de correcte ha estat sempre parlant de Dembélé amb... No, va dir que estava decebut.
Començar a estripar de Dembélé.
No, però que el va enganyar fins a l'últim moment, i algun dia explicarem més detalls, i em sorprèn sempre, Xavi, com ha contingut bé, correcte, sempre parlant de Dembélé, perquè al final el va trair, pràcticament, però ja ho explicarem. PSG, aquestes relacions entre Laporta i el Al-Khelaifi, el Barça i el PSG, i Laporta i el PSG, que, vaja, és una relació també... Amb
l'entrenador tampoc diria que en el seu moment el Joan Laporta va tenir una relació molt fluida i d'amistat.
Amb Luis Enrique?
Amb Luis Enrique.
Però ara sí, parla... Sí. Bé, és sí, cert que parla bé. Parla bé, però tampoc parla amb una gran...
Bé, jo crec que sí, que fa bona referència i es veuran en aquesta eliminatòria.
Sí, home,
i
ja anirà tot bé.
Estic
sí,
convençut. Però la relació de Joan Laporta quan fitxa Luis Enrique, perquè Laporta va fitxar Luis Enrique per ser l'entrenador del Barça B quan pujant a Guardiola al primer equip.
És veritat.
Mai no va ser una relació... molt, molt pròxima. Sempre va haver-hi un punt de distància, no sé si de desconfiança, però d'aquelles dues peces que no acaben d'encaixar.
Sí, no, no hi havia...
Aquest era el record que tenia Joan Laporta de l'any que va conviure amb Luis Enrique, Laporta president, Luis Enrique entrenador del filial del Barça B. Barça Atlètic en aquella època. I després va haver-hi una fotografia que Laporta també el va molestar especialment. I té a veure amb Qatar.
També?
Sí. Luis Enrique era entrenador del Barça Atlètic quan el Barça de Sandro Rosell anuncia l'acord amb Qatar Foundation per ser el primer patrocinador comercial de la samarreta. I Laporta tenia molt clavat veure en primera fila no Guardiola, que si no recordo malament no hi va anar aquell acte, sinó a Luis Enrique aplaudint dempeus l'acord a Sandro Rosell i als emissaris de Qatar que van venir a Barcelona per presentar...
Allò li va fer mal, eh? Ho tenia guardat.
Sí, perquè s'havia sentit poc pròxim a Luis Enrique quan ell li havia donat la confiança i li havia donat el primer equip semiprofessional i no havia rebut resposta positiva, afecte. I veia que la primera de canvi, al cap d'uns mesos, entrar a Sandro Rosell, estava en primera fila, fent-se la fotografia.
Però ara, com dius...
Sí, home, això és del 2010, ha passat, eh? Han passat 14 anys. O sigui, estic convençut que aquella tensió ha desaparegut i si es troben, doncs somriure-hi una abraçada.
Oblidem que és un dels noms que ha sortit per substituir Xavi.
Si vingués Luis Enrique, crec que hi hauria una relació complicada coneixent a Luis Enrique, eh?
Bé,
Luis Enrique no li agrada molt. Sí, no li agrada molt que li baixin els presidents, no li agrada molt molta intromissió, no li agrada molt... molt...
L'entorn tampoc li agradaria, eh?
Per això...
Què hagués passat si envers Luis Enrique fos l'entrenador?
Amb la convocatòria famosa.
No és que si m'enterat, eh?
És que per tot això que expliqueu, potser Luis Enrique descartaria... Daniel Barça.
Bé, no ho va descartar, no? En una entrevista amb qui va ser?
No, va ser el seu canal de Twitch. Aquell, no? El seu canal de Twitch.
Bé.
No,
ho va descartar bastant, no?
Sí?
Sí, de cara a aquest estiu.
Home, si diu de cara a aquest estiu no tanca la porta, aquí... Bé, va, parlem de diners, de bastants diners.
No tenim això nosaltres.
No ho teniu. No, tots nosaltres...
No arribem.
No, escolta, ara us diré les xifres i em dieu si sí o si no. Les llotges del nou Camp Nou, que en tindrà 115 de llotges VIP. N'hi ha de Very VIP, i això ho vam explicar al Tot Costa amb el Joan Colomines. Unes Very, Very, Very VIP, que són top, aquestes són 20, i després n'hi ha unes altres que són boxes, que també són molt bones, que n'hi ha 95, espera, on tinc la xifra ara, perdoneu.
Sí, si són 115, 95. Sí,
gràcies, que ets ràpid, no com jo, que em costa la vida sumar. Bé, el cas, doncs aquestes llotges, cada llotja té una capacitat per 12 persones, 12 seients de tribuna, més una sala que tens més privada per tu, amb una barra de bar, allà pots convidar gent. Doncs bé, tot això s'estarà repartit en aquestes dues fileres que hi ha entre segona i tercera graderia, entre lateral i tribuna, sobretot els gols, en principi, que són uns altres espais VIP, però no aquestes llotges. Doncs bé, que voleu que comenci per la més barata, no?
Sí, clar.
Així ens
podríem fins i tot plantejar-nos entre
va,
cinc.
Clar, a veure,
la llotja més barata és la que hi ha a la zona lateral, gaire a les zones de córner.
Vale.
D'acord?
Sí.
Bé, doncs una llotja d'aquestes la podríem llogar per 88.000 euros la temporada. Fins que això segur que...
Com ho tenim, això, Xavi?
Home,
us podem plantejar, ho podem plantejar.
Entre 12 persones...
Entre 5, sortiria...
88.000 euros per temporada, què calculem? Cada temporada hi ha uns 25 partits al Camp Nou, no? Entre Lliga, Champions i potser algun de Copa.
Sí, sí.
12 places, si faig els càlculs així ràpid, et surt gairebé uns 300 euros per partit, l'entrada.
Bueno. Bé, no, no se m'agrada.
Més cara economia important. No,
però són 12 places.
Tu pots convidar, qui lloga la llotja pot convidar fins a 12 persones. Sí, juntem 12 persones, doncs aquesta és la més barata que tindríem, que no està gens malament. 88.000 euros per temporada. Mm-hmm. Després anem a les altres modalitats, que ja són les boxes que estan laterals i tribunes. Encara no estem parlant de les Very VIP. Mm-hmm. Aquesta ja puja, ja pica una mica. Entre 260.000 i 290.000 euros l'any.
Això sí que no, eh?
I llavors
no,
ja anem. Arribem. Aquestes no.
Ni 24, eh?
I llavors
ni
ja 24, eh? Et dic el preu ja només perquè el sàpigues, perquè tampoc arribarem. A les Very, Very VIP Suites, aquestes, les més cares, són 270.000 i 300.000 euros l'any.
Quan dius suïts és perquè tenen llit?
No.
Ja pensem raro, eh?
No.
Ja pensem raro.
Ni coses d'aquestes. Perquè el nom sona que és ja més exclusiu que res.
Seria jacuzzi.
Ara, hi ha una altra condició, un condicionant que ho fa encara més complicat tot. Tu no pots llogar només per una temporada. Aquestes llotges les has de llogar per 10 anys.
Mare meva.
I has de pensar ara, una mica més de la meitat, ja ara a l'estiu, els diners. Per tant, aquesta de 300.000 euros l'any, la temporada, doncs una mica més de 3 milions d'euros, perquè cada any puja una miqueta el preu. Per aquests 10 anys són molts diners. 3 sí, milions d'euros.
És a 10 anys i has d'avançar la meitat en aquest estiu. Per tant, estem parlant
i l'altra meitat, 2025.
I sí, no tens tot gaire marge.
Estem parlant de les palanques de les llotges.
De les palanques de VIP per les obres a l'estadi, només. Això
la VIP són 60 milions, la Very VIP.
O sigui, fas uns càlculs molt ràpids. Sí.
De 3 per 20,
clar.
Són 60 milions. O sigui, això per començar, i a partir d'aquí ja la resta.
Sí, la xifra total la vam dir al doctor.
Cada rama, vull dir.
Uns 160 milions és el que més o menys...
Parles que es contracten de 10 temporades a llarg termini, que queden una bona quantitat d'espais VIP i llotges VIP lliures per recontractació del partit a partit, que normalment aquí trauran més pasta pel lloguer puntual.
Sí, però si has de pagar la meitat aquest estiu i l'altra meitat l'estiu que ve, vol dir que entre l'any 24 i el 25
ja
el Barça ingressarà
160 milions
d'euros, efectivament, i crec que ho ha patejat perfectament el Salmurri, són les palanques
de les llotges,
sí, sí,
eh?
Les llotges. Sí, sí.
Però insistim, no ho pots posar en el pressupost, eh? No et serveix per quadrar pressupost. Ah. Mm-hmm. Això és només
per pagar obres.
Per pagar les obres.
És el pressupost aquell en paral·lel del projecte.
Per tant, és unes palanques que sí, home, pel finançament i per les obres...
Sí, tenint en compte que són 1.500 milions el que has de pagar.
Necessites
un 10%.
Un 10%. Per aconseguir diners.
Sí.
Doncs escolta'm, la veritat és que s'ha d'admetre que hi ha molta gent al Barça pensant coses per guanyar calés, perquè, com sabeu, ara mateix aquesta és una de les prioritats. Hi ha un dels grans atractius del Barça és l'atractiu turístic. Com sabeu, el Museu del Barça ha arribat a ser, quan estava en el Camp Nou, la versió, diríem, completa, el museu més visitat de Catalunya i, a més, donava moltíssims ingressos. Clar, això amb les obres del Camp Nou ho ha reduït moltíssim, tot i que s'ha fet un museu reduït, amb una, fins i tot, experiència en 3D,
immersiva
sí, i virtual, però, evidentment, ja els autocars no poden anar al Camp Nou com hi anaven en massa doncs, en altres anys. Tot i així, continua havent-hi un museu, l'entrada bàsica val 28 euros, hi ha una Total Experience que val 41 euros, que inclou doncs, tota una sèrie d'extres. Hi ha també una Player, ho dic en anglès perquè és com es descriu,
així sembla
eh?
Que té més màrqueting, sí.
Una Players Experience Basketball Arena Tour, és a dir, una tour per al Palau Blaugrana, per les zones on hi ha els jugadors
Arena
de...
Tour,
Sí. Que aquest val 59 euros,
Déu-n'hi-do,
Sí.
Hi ha gent que ho paga, això.
Però la gent de màrqueting s'han anat gratant el cap i han trobat dues encara noves atraccions. Una és, aquesta s'ha fet pública, s'ha explicat, la Players Experience Ciutat Esportiva. I és un tour per la ciutat esportiva. Et recullen al Palau Blaugrana amb un autocar, fas el trajecte fins a la ciutat esportiva Joan Gamper, allà visites els pavellons de bàsquet, d'handbol, de futbol sala, visites els espais del primer equip, el menjador, el camp d'entrenament, els vestidors, el gimnàs i també doncs, la resta de camps d'entrenament que hi ha i a l'estadi Johan Cruyff. Et tornen cap al Palau Blaugrana, pots veure el museu i pots veure el mirador d'obres, que és una altra de les atraccions que el Barça s'ha hagut d'inventar. 99 euros, l'experiència. 99 euros. Doncs dir-vos que aquest aquest atractiu, aquesta atracció turística té un problema, que és que la disponibilitat és limitada, perquè tu no pots anar sempre a la ciutat esportiva amb un autocar amb 60 turistes, perquè entrenen el primer equip, perquè entrenen bé, perquè hi ha una activitat. Per tant, els dies són molt escollits. Fins ara s'han fet quatre sessions, quatre excursions a la ciutat esportiva. Van començar el 29 de febrer. En totes s'ha omplert l'autocar. Per tant, si calculem un autocar de, que són 60 places, doncs a gairebé 100 euros per turista, doncs 6.000 per autocar. I hem guanyat aquí uns calarons.
Ni que sembla la pica,
Sí, sí, 24.000 euros.
24.000 euros.
Però la que m'ha fet més gràcia, que aquesta Laia no la saps, quan paga el Barça per el lloguer de l'estadi olímpic per jugar-hi els partits?
Al voltant de 350.000 euros.
350.000 euros per partit?
Sí.
Clar, algú va pensar, escolta, nosaltres ens gastem 350.000 euros per llogar a l'estadi olímpic i només el fem servir per jugar partits de futbol. Perquè jugui el primer equip. Després sí que és veritat que hi ha tota aquella altres entrades VIP amb aquella experience jugadors que es posen darrere de la porteria. I algú va dir, escolta, i per què no l'obrim al matí i fem un match day tour a Estadi Olímpic?
També?
Sí, i també fem un match day tour. Doncs sí, els dies de partit, al matí, es fa un tour per l'Estadi Olímpic que costa 79 euros, que també inclou l'entrada al museu i una audioguia. Vas a la llotja presidencial, vas a la zona dels jugadors, fas un tour guiat per darrere de les càmeres, vas a la sala Cupra, que és la sala VIP principal, passeig pel terreny de joc, i us vull llegir simplement un petit fragment del text que el Barça penja per poder atraure a la gent. Diu, la visita. Després de rebre una càlida benvinguda privada, tindràs l'oportunitat d'explorar les àrees més exclusives de l'estadi. Visitaràs la prestigiosa llotja presidencial. Coneixeràs la sala de premsa on es reuneixen els periodistes més influents. Entraràs a la zona d'entrevistes i, per descomptat, podràs estar on els jugadors estaran en poques hores. Inclús tindràs l'oportunitat de baixar el terreny de joc, on la màgia esdevé.
Amb aquesta veu... Et podien agafar per fer la promo, tu, amb aquesta veu?
M'ha agradat,
T'has agradat, ja ho he vist.
Els periodistes més influents, Aquí ja no fem tanta nosa, Per vendre entrades,
T'ha quedat que...
Podria ser els periodistes més de...
Royalty de 70 euros.
Els periodistes més denostats, no?
Exacte. Doncs 79 euros i al matí del partit vas a Montjuïc a veure com preparen el partit.
Els periodistes més influents, m'ha agradat això. Javi Miguel, que ens quedava una coseta de Pedri, que aquests dies de Pedri hem sabut que, escolta, jo no ho sabia, una cosa que li fa com il·lusió, una cosa que li faria molta il·lusió en un futur.
És estrany que en una entrevista ell va dir que li feia molta il·lusió dintre de 10 anys veure's calb.
Que dius, cosa, home, o que li agradaria, més que li feia il·lusió, que s'imaginava calb i que és una cosa que li agradaria.
Que és una cosa estranya, no? Dius,
sempre havia volgut ser calb.
Sembla una mica parafília. Si ho penses fredament, dius, això és una enfermetat o alguna cosa així, no? Pensar...
Parafília?
Sí, bueno, sí, això són coses ja d'adults.
Deixem-ho.
Doncs la veritat és que té raó, perquè en el seu avatar del mòbil, en el WhatsApp...
A la foto que ell té al WhatsApp...
És ell calb. Una Photoshop amb ell calb.
Però un dibuix, una caricatura una seva, no una foto seva calb.
No, però, o sigui, no, és una foto seva amb ell calb. O sigui, és veritat, està obsessionat amb aquest tema. O sigui, no és això que dius, bueno, és una cara a la galeria. No, ho ha fet, això
em
un
sembla,
WhatsApp.
Em sembla boníssim.
Per això dic que no entenc, quan ho va explicar... Vas dir, ostres, però sí, és veritat, perquè ho té. O sigui, no és un brindis al sol. És veritat, li agrada ser calb.
Té la foto d'ell.
O li agradarà ser calb en un temps.
He preguntat, mira, vaig demanar al seu entorn saber això d'on li venia, perquè potser tenia un pare, un tiet, un avi, que era calb. És que ni ho saben. És una cosa seva que no sabem d'on li ve. És que aquestes coses tan de pedri. Els genis tenen aquestes coses. I escolta, ara, que poso una mica seriosa, Javi, deixa que em pregunti una cosa, perquè els últims dies s'ha parlat molt de la demanda de Xavi a Havois, però també es va parlar d'una demanda que Xavi t'hauria presentat a tu. És veritat, Javi, que et va presentar una demanda, Xavi o el Barça?
No, és rotundament fals que Xavi m'hagi presentat una demanda o que hagi fins i tot instigat una demanda contra mi. Això és rotundament fals. No, ho desmenteixo totalment, que Xavi Hernández m'hagi presentat una demanda o hagi instigat fer una demanda. Això és fals rotundament.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.